Volem parlar de FEMS. Volem fer-ho amb el conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo. Gràcies i molts anys i bons per el dia de la ràdio.
Moltes gràcies per acompanyar-nos en un dia també tan especial per nosaltres com és el dia Internacional de la Ràdio. A veure, Formentera redueix, tal com vam explicar la setmana passada, un 5% la generació de residus i ja reciclam el 32% dels residus que generam. Aquestes són dades positives perquè representen una millora respecte a lo de l'any passat i de fet són les millors dades pel que fa a la gestió de residus que ha registrat mai Formentera. Amb aquest 32% de reciclatge, mos apropam un poquet més a aquest 50% al qual estem, diguem-ne, obligats per normativa europea. Però bé, encara mos queda molta feina per fer. De forma global, quina és la valoració que fa?
Bé, la veritat és que la valoració és molt, molt, molt positiva. Si veiem el que és l'evolució del que són els residus de Formentera, l'evolució per cada una de les fraccions, és positiva. Justament aquesta setmana hem tingut també reunions, una reunió en Ecoembes, és l'entitat no lucrativa o sense ànim de lucre que s'encarrega de tot el que són els envasos lleugers, tant paper cartró com plàstic i ampolles i demés. I sí que parlam de que Formentera des de 2014 fins ara ha pujat prop d'un 125%. És una barbaritat, és una de les pujades més grosses de Balears. Tenim una capacitat de tones reciclades per capita, crec que és la més elevada de Balears. És una molt bona notícia, ja vol dir que ho feim bé. El que passa és que tenim objectius que tenim des de la llei 8-2019 i que són transposicions de les directives europees, que hem d'arribar aquest any a una separació en origen del 50%.
I enguany hem d'arribar al 50%.
A 31 de desembre hauríem d'haver arribat al 50% de separació en origen, de que les fraccions estiguin separades. Aquest any com s'han distribuït? Bé, tenim prop d'un 68% en el que seria el rebuig, que seria on ja no, ja en teoria com arriba, el que t'arriba, que és tot lo de més.
58% rebuig.
68.
Perdó, 68% rebuig.
Sí. I l'altre 32%, realment és un 7,5 i 32,5% la fracció, però bo, 68 i 32 tampoc està bé, es reparteixen en prop d'un 9% en paper i cartró, un quasi 7% en envasos, un 9% en vidre i un 7% en orgànica. On està el potencial de creixement? Òbviament en totes les fraccions. Mm-hmm. Veiem que la que té el millor un punt més reduït de totes és la d'envasos. És curiós, però són les xifres que tenim,
sí, sí,
del percentatge total de rebuig. També és veritat que a lo millor és molt de material, però pesa molt menys i partem de tones. I sabem que el plàstic és una qüestió que també pesa poc, el PVC. Però no, així com som una administració que ens hem declarat lliure de plàstics d'un sol ús, tampoc, jo ho he dit moltes vegades, no hem de demonitzar el plàstic. El plàstic, quan s'utilitza bé, és un bon material. La qüestió està en que perquè és un material que, si es recicla, és molt reciclable. El PET és un plàstic que té molt, molt bona segona i tercera i quarta vida. El millor que és? El vidre, òbviament. El vidre té una, com que diu, una reencarnació infinita. Es pot,
sí,
es pot totalment reutilitzar, inclús reciclar molt bé. El paper i cartró es pot reaprofitar bé i l'orgànica és la fracció que està moltes vegades inclosa dins del rebuig, perquè és tot el que ens queda de restes de dinar, restes que no són ja metalls o impureses i que es pot reaprofitar per a lo millor combustibles o per als camps.
Sí, o per fer compost. De fet, aquí a Formentera tenim un projecte per aprofitar aquesta matèria orgànica, però bé, que de moment només està abastant els mitjans i grans generadors de residus, no? Com són restaurants, etc. Amb la nova contracta d'escombraries també hi haurà un altre contenidor perquè el ciutadà ara sí pugui dipositar l'orgànica?
Sí, tenim intenció de que la cinquena fracció, que és com s'anomenen els tècnics, la cinquena, sí, fracció orgànica, arribi a tota l'abast de la població. Serà una qüestió gradual, òbviament, no serà directament tothom a tirar orgànica, no serà així, però sí que la intenció és que la cinquena fracció estigui inclosa. També perquè és el potencial de creixement. Ara mateix l'orgànica és de lo que quan es mira, justament ahir també vam estar analitzant tot el que són la composició dels materials de les fraccions de Balears, un estudi més ample, que no siga només aquestes cinc fraccions, i és important veure que dins del rebuig tenim un 37,8% de matèria orgànica. Això estem ara mateix parlant d'un 6,89% i podem pujar fins al 37,81%. Ens queda un marge de creixement molt ample. El que passa és que per falta de costum, per falta d'informació, per falta de per moltes coses que ens passen a tots, acaben el rebuig. I llavors seria el futur és que nosaltres mateixos ens acostumem també a que la fracció orgànica estigui separada en origen, perquè d'aquestos...
Vol dir a casa, o sigui, igual que ara separem el cartró i els envasos, que també separem l'orgànic, no?
Sí, perquè les plantes de tractament ja també fan, els arriba el que és la matèria, el residu brut, i també fan una neteja. I envasó el que tenim és que Balears, per exemple, si ho diem com reciclatge, al final s'arriba a un 74% de lo que seria reciclatge, perquè després d'aquesta matèria rebuig també es treu el que es pugui aprofitar, però són tractaments ja dins de les plantes.
Més costosos i que es fan a posteriori, clar.
Més costosos i que al final ahir no arribaràs mai al 100%. Tot el que arribi separat abans, al final és, els processos finals de búsqueda del 100% de reciclatge i reutilització s'aconseguiran si tot el que separem al principi.
Conseller, l'any 2018 es van generar gairebé 570 tones d'envasos. En canvi, l'any 2019 es van generar 680 tones d'envasos. És un creixement important, al voltant d'un 20%. Li preocupa això? O sigui, en un any gastem un 20% més d'envasos, de plàstic.
Realment jo no miraria com que gastem un 20% de plàstic. Podem mirar-ho també com que hem aconseguit treure de rebuig més tones de plàstic. És important, també. No està no només en que... És veritat que també està en que podem utilitzar-ho més o que pot haver arribat... Una part serà d'això, però també en que fem una millor separació. Si nosaltres les tones que teníem de rebuig al 2019 estàvem prop de les 7.000 i ara estem prop... 6.800 i ara estem prop de les 6.000, hi ha una quantitat enorme de tones ahí que no només són que s'ha generat més o menys. Les consignes que hem de tenir per tal d'arribar a un punt d'equilibri, o el que seria el residu zero, que són les campanyes a les que hem d'arribar, són reciclar, reutilitzar i reduir la generació. No només, també hem de... Les coses no han de tenir només una vida. Un paper que tu utilitzis, després el pots aprofitar per darrere per prendre notes. Si el paper l'utilitzis i després el fas una bola i el tires al fem, aquest paper només ha tingut una vida. Hem de tractar també reduïm la generació de residus sempre que reutilitzam també.
De tot això en seguirem parlant d'aquí pocs minuts també, perquè avui hem trobat adient també unir aquests dos temes. Saludarem a Carol Blasco, de Formentera Sense Plàstic, que també ens parlarà de les campanyes que portaran a terme durant aquest 2020 aquesta ONG que intenta també fer més coherent, més sostenible la nostra vida sobre aquest planeta. Bé, conseller, per fer-nos una idea, nosaltres estem generant, el 2019 hem generat unes 9.500 tones de residus, entre paper, cartró, envasos, vidre i rebuig. No comptem l'orgànic, perquè l'orgànic es queda aquí. Aquestes 9.500 tones s'han hagut de traslladar a Eivissa. I allà doncs se separa el que no es pot reciclar i el que es pot reciclar amb les diverses fraccions, no? Quan ens costa a les arques públiques formentereres transportar aquestes 9.500 tones, que es diu ràpid, són 9 milions i mig de quilos d'escombraries cap a Eivissa.
La veritat és que les xifres són impressionants. Quan ho penses, en fred, deixen un poc bocabadat. Estem parlant d'uns 171 euros per tona enviada. Això què vol dir? Vol dir que una baixada d'un 5% de les tones enviades pot estar prop dels 80-85.000 euros que deixem de pagar només per enviar.
Sí, sí.
És com que deixem de pagar una taxa d'enviament, punt i final. També, hem de ser també acurosos, aquesta taxa no només és d'enviament, també és la part de tractament que es fa allà. Nosaltres hem de pagar, nosaltres fem aquest tractament i allí s'ha de fer un segon tractament. Això també està inclòs, però és una quantitat important.
A veure, i per fer-nos una idea, hem multiplicat 9.500 tones per 171 euros la tona, que és el que ens costa traslladar i tractar aquests residus a Eivissa. Això surt a 1,6 milions d'euros, déu-n'hi-do. Però, efectivament, el Consell al final no acaba pagant 1,6 milions. Què hi hem de deduir?
Bé, el que tenim que tenir clar és que de tot el que envies que té un reaprofitament, hi ha un cànon de retornament. Llavors es queda al final entre un milió, aproximadament ens costa l'any prop d'un milió d'euros el que és l'enviament dels residus.
O sigui, el cartró, el vidre i el plàstic, clar, et paguen sous per aquell material.
És material. Sí, reciclar realment no és només ho he separat, no. Reciclar vol dir que aquest material que hem separat una vegada està tractat i preparat per tenir una nova vida. El paper és, o el cartró, és el que es fa és una massa amb la qual, hi ha molts de procediments, amb la qual es generen nous materials de paper. Del tema del plàstic, justament hem parlat de que el PET és molt reutilitzable per fer nous PETs, però hi ha plàstics que tenen una baixa qualitat, podríem dir, però que s'aprofiten moltes vegades per mobiliari urbà. És que n'hi ha coses que tenen molta vida. El vidre es fa escletxes i es torna a refondre i es torna a fer ampolles de vidre. Quan no és, quan la propera ampolla no és desinfectada, reutilitzada, feta, no és aprofitable, es torna a reaprofitar, i el vidre sí que té un índex de quasi el 100% de reaprofitament.
Es torna a fondre i ala.
Exactament, i tornes a tenir vidre i tornes a fer ampolles. Llavors, aquesta reutilització, que és matèria prima per a nous utensilis que utilitzem en el nostre diari, és el que tenim com a cànon de reimbursament. Justament la setmana passada vaig assistir per invitació de Plastic Free Formentera a lo que és l'Ibiza Cine Fest. Hi havia una secció mediambiental i en la qual van presentar un documental a nivell europeu, la presentació oficial del documental a nivell europeu, The Story of Plastic, que és molt important veure tota la història, perquè del plàstic moltes vegades ens quedem només amb el que és la paperera blava i ja està, o el que és la paperera groga i ja està, o el que és la paperera marró i ja està. No, anem a veure un poc més abans com se produeix, d'on ve, i després, si pensem que hi ha coses que la gent no té consciència, que durant molts d'anys hem aprofitat els països d'Orient com a abocadors del nostre plàstic. Hi ha imatges que eren, sincerament, refredants. Te quedaves sense paraules. Hi havia allí nins de les escoles, hi havia nins dels instituts, tant d'Eivissa com de Formentera, i, ostres, jo me'n recordo quedar-me sense paraules, de veure muntanyes impressionants de plàstics que estan allí compactades o tirades, platges en les quals nosaltres tenim aquí. Quan tu mires aquell vídeo i veus les platges d'aquí, te n'adones del tresor que tenim aquí. Eren platges en les quals no, ja no és que no es veia el fons, és que no es veia l'aigua. Era totalment cobert, totalment, però cents de metres, de plàstics i de residus. I gent, ja no és allí fent feina, tractant de fer-ho, però és l'abocament és continu, la cultura de... I ja no és només per ells, que potser sí que ho fan bé, és que també és als llocs on hem enviat des de la part occidental els nostres residus.
Deixi'm recuperar el tema. Ho dic perquè això també ajuda que els ciutadans facin una idea de la transcendència dels residus que generam. Hem parlat de que d'aquests 9.500 tones que hem d'enviar anualment cap a Eivissa, això ens costa 1,6 milions, el retorn del procés de reciclatge, és a dir, el que ens paguen pel nostre plàstic, el nostre cartó i el nostre vidre, són uns 600.000 euros, queda en total la factura 1 milió d'euros. El Consell de Formentera acaba pagant aquest milió d'euros, dic també per l'ajuda del...
Sí, justament aquest any, amb el que és la negociació dels pressupostos del govern de les Illes Balears, s'ha arribat a l'acord que sí que serà pagat al 100% pel govern de les Illes Balears. Sí,
això és nou d'enguany.
Sí, seria, abans no arribava al 100% i s'ha aconseguit aquest any que sí que s'arriba aquest pagament. De la part dels residus, hi ha una part que també sí que em volia fer un poc de ressenya. És el textil. Resulta que el textil és una fracció que, com que no es parla d'ella... I si mirem, ara si vols t'ensenyo el que és és curiós que representa el 10% de la matèria que tenim de lo que és el residu al final.
El 10% de la part de rebuig o de tot?
Pensa que d'aquestes 9.500 tones, 950 són roba.
Déu-n'hi-do.
I per dir-lo d'una forma clara, roba que tirem directament. I és una qüestió que, si la pensem bé, reutilitzar la roba és algo que els nostres pares i abuelos ho han fet. I avui en dia tenim una cultura d'usar i tirar, i en la roba més encara. Llavors seria important tenir en compte campanyes, quan van fer els Exposidònia, hi havia moltes empreses que el que feien és la reutilització, no només de la roba com està, sinó tractar-la per fer-ne pues, noves samarretes, noves jaquetes, tant de plàstic com de robes que ja no estan, o prendes que ja no estan aprofitables.
No, a més, hem de recordar els contenidors de reciclatge que tenim a Formentera de roba.
Exactament.
Tenim diversos.
Però en aquests contenidors hem de fer també una crida que és important que el que estigui només dins sigui roba. Perquè de vegades ens han trobat que dins dels contenidors hi ha hagut de tot. Si està ple un altre contenidor, que es comuniqui per línia verda, és importantíssim perquè puguem aprofitar-ho.
De veritat, conseller, que la gent, si té una bossa d'escombraria que no hi cap al gris, no va a un altre contenidor gris, sinó que el foten al de la roba.
Jo te comunic que jo m'han traslladat la queixa de que en el de roba s'han trobat ampolles de plàstic. De plàstic amb oli. que això el que fa és que tota la roba que hi ha ahí es va al rebuig. Adeu. Llavors és important que també tinguem consciència de que el de roba, que s'aprofiti per roba, i així estem llevant una quantitat importantíssima de tones de rebuig que al final han de ser tractades, o que si no al final estem pagant una barbaritat per tona que no hauríem de pagar. Si pensem que en altres parts d'Espanya directament, perquè si no m'equivoco a Múrcia, el preu de tractament d'una tona de residus està a prop dels 30-35 euros. Són 6 vegades més. És molt, de Pepo.
Bé, recordem, la localització d'aquests contenidors de roba, en tenim diversos, diria que són 5. En tenim a Sant Ferran, el contenidor es troba a l'avinguda Joan Castelló i Guasch, a l'alçada de l'actual escola, a la Sabina, al carrer Polígon de la Marina, al costat de la Torre d'Estriturador, a Sant Francesc, a l'aparcament de Sassanieta, a Escap de Barberia, al costat de la pista de futbol sala, i a la Mola, a la zona escolar. A l'hora d'introduir la roba en els contenidors, ha d'anar tancada dins una bossa, i cada contenidor té una capacitat d'un metre cúbic de recollida. Quan estan plens es pot cridar al 620 37 54 29, el mateix telèfon que trobareu en el contenidor aquest vermell. Us posen ben fàcil, la veritat, per fer-ho bé. Bé, abans parlava, conseller, que de cara a finals d'any, d'aquest 2020, hem de reciclar el 50% dels residus que generam. Ara actualment estem al 32%, mos queda molt de camí. Si no arribem a aquest 50%, què passa?
Sí, home, si mirem la normativa estricta, seria que podria venir alguna sanció europea per tal de no complir directives que hi són. També és veritat que si mirem, així com hi ha punts del nostre país que sí que tenen ja, sí que ho han superat i ben superat.
Arriben al 50%?
Sí, al 60% i al 70%. Hi ha llocs que tenen un sistema de residus molt, 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 molt potent. Però hi ha molts, moltíssims, i més a les Balears, que estan prop del 21-23%. Llavors, si ens fiquem on estan molt bé. Estan molt bé. Ja et dic que els que sí que ho superen són top, són el top, i sí que n'hi ha llocs que sí que ho fan.
O sigui que potser ens cau una sanció, però clar, si ens sancionen en altres, haurien de sancionar mitja Espanya. Seria això, no?
Però que pot ser que arribi, no et dic que sí, no. Sí. No és que no ho faci bé ningú, no vol dir que continuem fent-lo així.
I escolti'm, els que ho fan tan bé, que arriben a reciclar el 60-70%, com ho fan?
Uf, bueno, jo la veritat que una de les coses que hem fet, vam anar a fer una visita a algunes plantes de tractament i hi ha veritables meravelles tecnològiques de lo que seria la separació de residus. Plantes que amb ventiladors o amb sensors separen, els passa una cinta amb tot el rebuig que ja va separat. Pues això també separant les llaunes dels pots de iogurt, de lo que serien els pots de lactimel. Aquestos, a més, em van dir, és important, és de lo més complicat de separar per ells. La forma
sí?
Que... Sí, t'ho diuen, per què no han fet una esfera en lloc d'una botelleta i sí? Perquè...
Bueno, és que, conseller, aquí podríem entrar a un altre debat, no? Que és,
la forma d'ells.
És el fet de dir, a vegades, humilment, pens que potser es carrega molt sobre el ciutadà, i al final el ciutadà va al supermercat i és veritat que el poder està com a consumidor està a la seva mà, però també és veritat que, home, potser des de l'Estat podríem obligar les empreses a produir uns envasos que siguin més fàcils de reciclar.
Sí, exactament, per això estan els cànons que diuen la llei d'envasos i tot això, justament és per això, que els envasos siguin fàcils de reciclar. En el tema dels envasos també hi ha un que sembla avui en dia que és un envas que té com... és el millor de tots, que és el tetrabric, i el tetrabric avui en dia és dels que té un tractament complicat. S'ha de separar el plàstic del cartró i del paper, que té
diverses capes,
i del metall, té alumini també. Són tres capes, el cartró, el plàstic i l'alumini, i sí que es separa, però separar-ho és molt costós i hi ha una part molt poc aprofitable. I a més, l'empresa que feia el tractament d'aquesta part molt poc aprofitable ja no hi és a Espanya, va quebrar. Llavors, aquesta part queda com a residu no aprofitable, és una part important. Llavors, sincerament, és una cosa també que hem de saber el que n'hi ha, que de vegades demonitzem algun tipus de residu o un altre i hem de tenir clar també quin té millor vida o no.
Amb el nou govern està previst, diguem-ne, que... es posin les piles en dir a les productores d'envasos, ei, fem-ho fàcil.
Sí que està, hi ha una nova llei de residus a nivell estatal per adaptar-se a les directives europees que està en procés i que té en compte tot això.
Recordem que hi havia una llei de residus autonòmica que precisament ha hagut de ser modificada per adaptar-se a la normativa estatal.
se modificarà. La normativa estatal està pendent d'aprovació, que no queda, i se modificarà per tal d'adaptar-se a la normativa estatal. És important que en el nostre ús diari, si ens conscienciem, de vegades no és fer grans coses. Petites accions, moltes petites accions, fan més que una gran acció. Moltes petites. Quan tu vas a la platja i lo que és, i te prens un gelat, o el que fuma es fuma un cigarret, i tot això, tal i com vas, t'ho endús. La platja no ha de sofrir que tu has estat ahí. Pot ser molt, com a molt, que queden les teves petjades, però res més. I si som conscients d'això, i és un gest molt senzill, que podem fer quelcun, amb aquest gest t'asseguro que les neteges que fem a la platja serien molt més profitoses. Perquè haurien les coses que ens arriben de la mà, però és molt frustrant arribar a la platja i veure que és passant un rastrell, el que treu són llosques soterrades i palets dels xupa-xups i restes de gelats i el plàstic del gelat i gots trencats i vidres. Déu-n'hi-do, si està bé que t'enduguis el que vulguis, però igual que ho dus, te ho emportes, no deixar-ho allí.
La veritat és que és d'una lògica aplastant, i encara ens fem creus de com hi ha persones que segueixen insistint en embrutar el seu entorn natural.
Bé. Si parlem de les tones que hem replegat, sempre que es fa una neteja, es diu, s'han replegat 300 tones, 500 tones. Aquestes tones són de coses que han vingut de la mar i també que hem deixat, no és rodes, restes de bicicleta, lavadores, cuines...
Això no ve d'Algèria.
No, això no ve d'Algèria. No. Llavors això és el que tenim la deixalleria, a la qual se pot endur, hi ha una limitació, i també tenim el transport de voluminosos gratuït, mm-hmm. que van a ta casa i t'ho arrepleguen, amb una limitació d'un metre cúbic, sí, però que van i s'ho enduen gratuïtament. En altres bandes aquests serveis són de pagament. Aquí damunt es fa gratuït. Llavors només trucar al número 900 que hi ha per tal de demanar-ho, i van a replegar-t'ho a casa, és molt important.
Bé, i ja per anar acabant, conseller, el tema dels pellets, o dels palets, no? Que doncs, també es poden adquirir per altres usos, d'aquesta manera evitem haver-los de traslladar a Eivissa. Com va això?
Bé, els palets a la deixalleria, el que tenim, la nova llei, aquesta llei de 8/2019 de sòls i residus contaminants de les Illes Balears, el que diu és que també s'han d'establir punts de reaprofitament, el que dèiem abans de reciclar, reduir i reutilitzar, de reutilització de matèries. En el cas dels palets, a Formentera es destruïen directament en escletxes i com en una gaveta directament. Sí, sí. Llavors, que es puguin reaprofitar. Al mes de setembre, bueno, van començar a l'estiu una campanya, i el que és la posada en marxa oficial va ser al mes de setembre, i des del setembre, que és quan tenim ja la comptabilització d'això, fins al 22 de gener, es van a replegar 494 palets, dels quals aprofitables eren 271, i els 271 han estat reaprofitats. La gent pot anar-hi allí i se'ls pot endur per fer el que vulgui. És important que el que fan és un petit, i està un poc organitzat, que no es poden fer si estan duen vernís o pintats, no es pot fer fum d'ells, i tampoc no es pot fer un ús econòmic d'ell, el que vol dir no es pot revendre. Tu l'agafes com una mesura de reutilització, no per a aprofitament econòmic.
Bé, per aconseguir doncs, aquests palets i reutilitzar-los, això és gratuït?
Gratuït.
Com ho fem? Anem a la deixalleria?
Es va a la deixalleria en l'horari que té la deixalleria, que és de dilluns a divendres, matí tarda, i dissabtes pel matí. Es va a la deixalleria, es comunica que se pot agafar, si n'hi ha, perquè el que és tant per deixar com per a replegar. Si tu tens palets que no vols, i els vols dur a la deixalleria, els deixes allí i ja es queden directament, es miren quins se poden aprofitar, n'hi ha que no se poden aprofitar, i llavors es tracten i es deixen dins de la gaveta que hi ha de fusta.
Recordam el telèfon del servei de recollida de residus voluminosos a casa de forma completament gratuïta, només heu de cridar i us vendran a casa a recollir-vos doncs, la vostra nevera, sofà, el que sigui. És el 900-102-656, repetim, 900-102-656. Avui hem xerrat de FEMS amb el conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Santa, a qui agraïm molt que s'hagi passat aquesta estona a Ràdio Illa.
Gràcies, Pepo.
I seguim parlant de FEMS, però ara des d'una altra perspectiva teníem naltros a Ana Carol Blasco. Hola, Carol, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Antonio. Com va?
Ja sabeu que Ana Carol és la coordinadora de Formentera Plàstic Free, de Formentera Sense Plàstic. Explica'm-nos un poc, Carol, com plantegeu aquest 2020?
Bueno, pues ho plantegem amb moltes ganes i molta il·lusió de treballar en moltes coses i treballar sobretot amb la gent de Formentera, amb tots els col·lectius. Volem treballar molt amb les escoles, Com sabeu, els més petits moltes vegades són els més importants en la unitat familiar perquè ens ensenyen moltes coses als adults. Llavors, el que volem fer, bueno, estem preparant alguna eixida a la platja, amb les escoles, i també, bueno, ens hem oferit per donar-los la possibilitat de que si necessiten fer qualsevol tipus d'activitat relacionada amb els residus, bueno, amb els plàstics a Formentera, pues que, bueno, que estem aquí i que podem preparar qualsevol cosa, també. Després volem fer també hincapié en el tema dels empresaris.
Sí.
Estem preparant conjuntament amb l'àrea de Medi Ambient del Consell un taller o unes jornades dirigides a empresaris per treballar el tema de l'eliminació dels plàstics. Treballar una miqueta la nova llei de residus. Como sabemos, bueno, pues la nueva ley de residuos lleva unas implicaciones tanto para los empresarios como para la administración, como para particulares. Entonces, pues bueno, vamos a realizar unas jornadas en las que vamos a explicar un poquito cuáles son estas obligaciones para los empresarios y, bueno, hacer un poquito el trabajo de acompañamiento, ¿no?, para estos cambios que van a tener que incluir, pues bueno, de aquí al 2021.
Pel que fa a les neteges de platges, no? Una de les iniciatives més populars que he portat a terme els últims anys, seguireu enguany algun plantejament en particular?
Bueno, seguirem igual. De moment, les que s'han fet ara al 2020 han sigut de part d'iniciatives particulars que ens han trucat i ens han dit en algun lloc on hi havia FEMS i que podíem anar a netejar. I, bueno, si veiem que de part de la gent no hi ha iniciativa, som nosaltres el que probablement una vegada al mes, una vegada cada mes i mig, organitzarem una neteja, sí, perquè la veritat és que és una activitat que a la gent li agrada, que participa i que està molt bé.
Jo entenc, no, la satisfacció que se sent quan vas a un paratge natural que està brut i el neteges, però no desanima, no? Ho dic per en el cas de Calambasté, no? Vull dir que anem fa uns 3 o 4 mesos, traiem 400 quilos d'escombraria, tornant fa 2 setmanes traiem 500 quilos d'escombraria, home.
I si vas ara estarà igual. No, perquè la última vegada sí que va ser una miqueta frustrant, no, Antonio, quan vàrem anar a...
És que el conseller va anar-hi també, no?
Sí, bueno, la de Calambasté, la veritat, la darrera vegada, el que la mare havia dut cap a dins era tot una quantitat, però ingent, era microplàstics, llavors acabes desllomat perquè tu te fiques a recollir, estàs allí 3, 4, 5 hores i agafes una bosseta petita, sembla que no has fet res, és immens el que queda. El que t'has de fer és, mira, jo agafé aquest sectoret i aquest me'l vaig a fer i després faré un altre, perquè si no és que te desanimes. És tan gran, les fotos són desoladores.
Sí, perquè jo crec que quan els residus són grans sembla que has fet més, perquè te'n vas, està tot ple de residus i quan te'n vas no hi són. Però quan són petits, l'altre dia era, jo me'n vaig anar i dic, però si no en fem res, és més desmotivant. Però, bueno, estem fent, és el que ha dit abans Antonio, són petites accions, però moltes i de molta gent. És l'important.
De fet, aquest de Calambasté va ser perquè un particular us va dir, escolta'm, que allò està molt brut, tal... Com...
Exacte.
I esteu oberts a les peticions de la gent.
Sí, per això dic que és que estem oberts, no? Que moltes vegades és gent que ens contacta per Facebook o per Instagram i ens manda fotografies d'algun lloc de Formentera que està brut i ja nosaltres pues, fem l'organització.
Bé, doncs ja ho veieu, Formentera Plastic Free, que segueix amb les seves activitats, bàsicament dos eixos, no? Un d'acció, neteja les platges i zones d'especial interès.
I conscienciació en el tema de les escoles i, bueno, i el taller que estem organitzant, que pensem que ara la primera setmana de marzo ja lo podrem realitzar.
Bé, doncs Carol Blasco, res, molts ànims.
Moltes
ja sabeu que aquí ens encanta difondre cada vegada que convoqueu a una d'aquestes accions de neteja a la platja.
Clar que sí.
Explicar-ho, doncs animar la gent a que hi vagi. Alguna prevista pròximament o què?
No, de moment, però jo crec que igual al fin del mes.
Cap a finals de mes, eh?
Sí, o principi del mes que ve.
Molt bé. Hi ha zones en particular que, diguem-ne, que hi aneu repetint, no? Entenc que els corrents marítims o alguna cosa així seran més propicis a Calambasté, estic pensant Calambasté, després allà a S'Estofador, a S'Ram, tota aquella banda d'allà també.
Sí, Igualment, jo és que el que faig els caps de setmana m'agrada anar a passejar. L'altre dia, per exemple, vaig anar ahir més a la part de Sasequi, tot aquest camí fins a Cavall d'en Borràs, i ho vaig veure prou bé. Estava sí, sí. prou bé. Però sí que és veritat que l'altra banda està una miqueta més...
Torrent de Salga també és una zona que queda, que com està de difícil accés, sí que queda. I en el Torrent de Salga, la cicleta que quan fem la neteja, és curiós perquè aparquem dalt i en el que és la passejada fins fa a baixant, al final vas deixant bosses per tot el camí perquè vas plenant bosses només fent el camí cap a baixar. Ja no arriben, ja no el mateix torrent, sinó des de la carretera, des del camí de Salegria fins a baixar al torrent, ja tens, ja, ja vas deixant bosses.
Bé, doncs així està la cosa. Per cert, s'ha posat de moda ara una disciplina esportiva. Sí. Això ho han fet a Eivissa, no?
Sí,
no,
ho han fet a Eivissa. El no és... plugin, és? Plugin o...?
Sí, em sembla que és plugin, sí. Plugin, sí. Anar corrents amunt i avall, com els que fan running, però a més anar equipat amb una bossa i tu vas recollint les escombraries.
Sí,
bueno, està malament, no?
No està malament, sí.
Podríem ficar a les curses que tenim...
Una forma més de motivar.
A les curses que tenim podríem ficar una categoria que fos aquesta.
La mitja marató ara la fem aixina, també.
Home, de fet, ara que hi pensem, a la FART, que se celebra ara,
sí, ara
el,
fin, no?
el dia 29, ja porten un parell o tres d'edicions que tots els materials complementaris, tipus gels i begudes isotòniques que porten els corredors durant la cursa, la marquen amb el dorsal, perquè clar, arriba un punt que això de ser esportista i anar dirant alegrament, esportivament, els plàstics allà enmig del bosc, doncs clar, no s'entén, i finalment doncs, les persones que facin aquesta pràctica doncs, tindran una penalització important a la classificació
clar,
general.
Clar, si es troben el seu paper per ahir, no?
Clar, perquè cada gel, cada botelleta, el que sigui, anirà tot marcat. Tot marcat amb el dorsal.
Una bona iniciativa.
Bé, doncs ja ho veieu, eh? La lluita contra el plàstic, que no s'acaba, lamentablement.
No s'acaba, lamentablement, sí.
Però bé...
Però bueno, poc a poc.
Això no treu doncs, que estiguem allà al peu del canó. Doncs res, moltíssimes gràcies a Carol Blasco, també
bé,
a Antonio Jesús Sant, el conseller, per acompanyar-nos. Que tingueu molt bon dijous.
Gràcies. Vinga.